Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Avui és un dia molt dolorós per l'esport sabadellenc. Aquesta matinada ens ha deixat als 75 anys d'edat el Joan Murtró. El càrrec dirà que era el president d'honor i l'alma mater del Club Esportiu Mercantil, que evidentment ja parlen per si sols. Però per sobre de tot, el Joan va ser un referent de tantes i tantes i tantes generacions. Un pare futbolístic de jugadors i entrenadors que avui destaquen la seva qualitat humana i el coneixement, com aquest, que acaba transmetent.
Un futbolista, quan surt al camp i amb els seus moviments, la seva manera de ser, ja veus si pot ser o no pot ser. Et pots equivocar, com molt, però lògicament no t'equivoques massa. El futbol no s'ensenya, el futbol es perfecciona. Es pot perfeccionar, però el que no té dribbling no li ensenyarà mai ningú el dribbling.
Aquest era un fragment d'un reportatge emès fa uns anys a Canal Català. Murtró deixa un llegat de 6 dècades al Mercantil, on va fer pràcticament de tot. Va ser jugador, va ser entrenador del juvenil durant 25 anys ininterromputs, pujant a divisió d'honor. Va ser psicòleg, va ser coordinador, va ser directiu i fins i tot va ser propietari del bar que hi havia a l'antic Camp de Gràcia. Una llegenda amb totes les seves lletres. Era impossible no haver coincidit amb el Joan i contagiar-se de la seva bondat. Com ha dit el Quico Díaz d'avui a les xarxes socials, avui el futbol és una mica menys futbol. Que descansi en pau.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González fem possible avui aquest Hotel Suís. Comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Fora de l'hotel us expliquem que ha quedat definida la final femenina de l'Open d'Austràlia. La local Ashleigh Barty, cap de sèrie número 1, s'ha desfet en dos sets, 6-8, 6-3, de la nord-americana Madison Keys. Després, la també estatunidenca Danielle Collins ha eliminat la polonesa Iga Swiatek per 6-4 i 6-1. A la Copa d'Àfrica, ahir dues eliminatòries de vuitens de final sense gols i resoltes a la tanda de penals. Egipte va eliminar la Costa d'Ivori i Guinea Equatorial es va carregar Mali amb el porter Jesús Owono de l'Alavés B de Toni Saligrat, per cert, com a heroi nacional. Encara en futbol, el Barcelona negocia el retorn d'Adama Traoré en forma de cessió amb el Wolverhampton, i en bàsquet la penya ja és líder en solitari del grup A de l'Eurocup amb el triomf per 75-92 a la pista de l'Hamburg. I què passa també a fora de la ciutat?
Avui visitant l'Hotel Suís.
Avui totes aquestes reaccions a la mort del Joan Murtró. De seguida saludarem el president del Mercantil, el Jordi Graner, i també escoltarem molts exjugadors, molts entrenadors que van coincidir amb el Murtró en el seu dia i que ens han deixat també el seu record. Evidentment, també no ens volem oblidar de la ressaca del Sabadell 3 al Coiano 0 d'ahir i la prèvia dels partits que avui juguen el Can Rull, l'Oar Gràcia masculí d'handbol i també el Sabadell Rugby Club masculí.
L'actualitat de la primera ref.
En els partits d'ahir, concretament del grup 1 de la primera ref, va cedir una tanca, va ser la imatge més cridanera, després del gol d'Aquiles, que donava la victòria al Deportivo en el temps de descompte al Ruta de la Plata de Zamora, una imatge esfereïdora. Avui s'informava que continua ingressat un home de 62 anys, aficionat del Depor, que va patir una fractura de turmell en la caiguda.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Unió Magdalena Alianza Petrolera, de l'apertura de Colòmbia, que comença a les 10 de la nit.
I a les xarxes socials.
La veritat és que impossible quedar-nos avui amb una sola reacció a aquesta mort del Joan Murtró. moltes mostres de condol a les xarxes socials, a Twitter. Només cal fer una ullada al Twitter del Club Esportiu Mercantil i tots els comptes de gent vinculada al futbol i al futbol sabadellenc. Per tant, com diem, avui les xarxes, aquest matí, s'han bolcat mostres de condol després de la mort del Joan Murtró.
Avui celebra el seu aniversari.
Avui felicitem els arlequinats, ex-arlequinats en el seu dia, Miguel Ángel Riau i Pepe Castell.
L'enquesta.
Acabem, com sempre, després, el dia després de partit, recordant-vos que fins les dues podeu votar l'MVP del Sabadell Alcoyano d'ahir amb l'etiqueta MVP 946. Al final del mes de gener sortejarem una samarreta signada per tota la plantilla.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Una i nou minuts del migdia en directe a l'Hotel Suís d'avui dijous 27 de gener del 2022. Un dia trist. Aquesta mort, aquesta matinada del Joan Murtró, als 75 anys d'edat, ha deixat absolutament en segon terme qualsevol altra qüestió relacionada amb el món de l'esport de la nostra ciutat. Es fa difícil trobar una altra figura al món del futbol sabadellenc que hagi generat i que generi tanta estima en futbolistes en actiu, en exfutbolistes, en entrenadors de casa nostra. Al final, en generacions senceres que aquest matí, com dèiem, valoraven el seu caràcter humà, però també els valors inculcats en el món del futbol. Una petjada de gairebé 6 dècades al club de la seva vida, un Club Esportiu Mercantil, que queda orfe sense el seu president d'honor i alma mater. President de l'entitat, Jordi Graner, bona tarda, gràcies per atendre'ns.
Bona tarda.
Imagino que moments molt durs, no?, per l'entitat amb aquesta pèrdua.
Bueno, trenquen. Volíem fer l'homenatge, estava previst fer-ho amb l'Ajuntament, amb la inauguració del camp el diumenge 20 de gener, de febrer, perdó, i els esdeveniments s'han precipitat.
Estem parlant al final, clar, d'una, ho dèiem ara, no?, d'una autèntica llegenda del club. Un jugador, entrenador, durant moltíssims anys al juvenil, coordinador, directiu, psicòleg, fins i tot, com dèiem, propietari del bar al Camp de Gràcia. És que es fa difícil definir tot el que havia suposat el Joan, no?, el Mercantil.
Sí, per això a la placa havíem posat dos paraules que podien recollir tots aquests papers de l'auca que havia fet el Joan, que és prohom de l'esport sabadellenc i català, i alma mater del club, perquè recullen molt bé aquesta idiosincràsia, els valors que transmitia. És brutal, és a dir, ho heu dit, generacions i generacions. Què l'havien fet tan gran? No diré noms, però, per exemple, quants jugadors professionals li deuen les seves gestions en els seus primers contractes professionals de futbol sense cobrar res a canvi? Quantes alineacions havia fet del centre d'esport Sabadell del primer equip?
Tot això...
Per comentar algunes petites coses. Quan l'Espanyol, quantes vegades l'havia trucat per si podia donar referències de tal jugador o l'altre? En la figura d'un altre també desaparegut. És tota una nissaga en Casanovas de l'Espanyol, no? És una nissaga de gent d'entendre d'una manera el futbol que va desapareixent.
Doncs sí, efectivament, malauradament com figures com les del Joan cada vegada en queden menys en el futbol d'avui dia. Personalment, el Jordi Graner, amb quin record es queda del Joan Murtró?
Home, que jo estic allà per ell. Quan jo era un marrec de 18 anys i jugava al Mercantil, les primeres vegades que vaig anar a veure el Barça va ser amb ell. Quan assistia al temple del centre de l'esport Sabadell, era amb ell. Quan menjava alguna cosa, algun moment que tenia dificultats a la meva vida, era amb ell. Què vols que t'expliqui?
Moltíssims records. Al final també, Jordi, no sé, a banda d'aquest acte que ara comentaves al principi, que hi havia previst d'homenatge, evidentment ara s'han de fer aquests actes de comiat, com queda la cosa? Suposo que són hores de gestió, no?, d'acabar de quadrar què es pot fer, què no es pot fer, a nivell de club, a nivell institucional.
Sí, al principi, a part, lògicament, de la vella i i a l'enterrament, que serà el dissabte a les 12, segons ens ha comunicat la seva família. El gran acte institucional, lògicament, serà el dia 20, aprofitant el reconeixement que li fa l'Ajuntament i el club, doncs serà el gran dia, a més, per temes de Covid, en la qual hi haurà, es farà tot a l'aire lliure, és el gran moment d'una gran trobada per acomiadar un mirava les xarxes, la gent deia un mestre del futbol i un mestre de vida, un savi, fins i tot alguns deien un savi de vida, un savi del futbol.
Final, com dèiem, Jordi, és que al final, quan es traspassa aquesta barrera personal, no?, i es recorda també molts cops per sobre del que un ha portat futbolísticament, què aporta a nivell humà una persona, deixa clar, no?, també la importància, en aquest cas, del Joan.
Sí, puc posar anècdotes personals, perquè són les que donen mostren la transcendència de l'acte, no? Però, per exemple, jo estava jugant amb el Barberà, vam fer un amistós contra el Rubí i em volia fitxar el Rubí, i l'entrenador del Rubí em pregunta: tu no havies jugat? Dic: al Mercantil. Dic: doncs ja estàs fitxat. I parlo amb el Joan i li dic: mira, m'he trobat un entrenador del Rubí que m'ha dit que ja estic fitxat pel Rubí. Diu: sí, ja has fitxat pel Rubí. Això és a nivell de tercera divisió, però en quants jugadors ho ha fet a primera divisió, segona divisió, etcètera, etcètera? És brutal, brutal. Entrenadors, de tot, assessorat mig món. Tot una unisaga, com tu deies, que va desapareixent.
Doncs quedarem pendents, evidentment, d'aquest homenatge també i totes aquestes anècdotes que no només el Jordi Graner, sinó que avui bona part del futbol sabadellenc s'ha encarregat de recordar a les xarxes socials. Jordi, per cert, per un tema logístic també, si algú es vol acomiadar del Joan, hem dit que ho pot fer aquest dissabte a les 12. A on, concretament?
Suposo, jo encara no m'han passat només un WhatsApp a la família, i que el que m'han dit és que a la vella comença a les 4 i a les 12, i el dissabte a les 12 hi haurà la cerimònia. Entenc que serà en el Tenitori.
Estarem pendents en qualsevol cas en les pròximes hores per tenir més detalls. Jordi Graner, president del Club Esportiu Mercantil, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a l'Hotel Suís en uns moments durs per l'entitat amb la pèrdua del Joan Murtró. Que vagi bé.
Moltes gràcies.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Un minut per sobre del punt d'un quart de dues. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Avui el món del futbol plora la pèrdua del Joan Murtró, que tantes i tantes i tantes generacions, ho dèiem al principi, havia marcat. Avui, de fet, de bon matí ja han començat a repassar la redacció noms i noms il·lustres de l'esport sabadellenc i de la comarca i dels voltants que havien coincidit amb el Joan Murtró, i gairebé és que la llista no l'acabem.
Sí, al final, primer perquè són molts anys els que el Joan ha estat al capdavant d'una o d'una altra manera, com has repassat tu, i perquè era molt més que tot, és a dir, era molt més que un entrenador, era molt més que un coordinador, era molt més que un directiu, era molt més que qualsevol cosa que es proposés, era fins i tot molt més que el simple propietari durant alguns anys del bar de la instal·lació, no? del desaparegut ja camp del Mercantil del carrer Bocaccio, del barri de Gràcia, no? Era tant, molt més que el que fes, que evidentment abarcava a molta gent. I després, quan tu has estat tants anys en una entitat formativa com la del Mercantil, doncs el que deia el president, no? El Jordi, al final, quantitat de jugadors, ara també ja de jugadores, no? Però quantitat de futbolistes que han passat per les seves mans en un moment o un altre, que després han arribat més lluny, no han arribat tan lluny, han jugat al futbol en categories doncs més amateurs, han arribat al futbol professional, que evidentment quan tu has estat el pare, per dir-ho així, el segon pare de molts d'ells, el record queda, i el record queda per jugadors que ho han estat tot, que han arribat al més lluny possible, però que sempre, 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 dintre de la seva memòria se'n recordaven, que havien passat pel Mercantil, però sobretot que havien passat per la mà del Joan Mortró. Ho vam veure fa uns anys en l'homenatge que se li va fer aquí a Sabadell, a l'hotel...
A
l'hotel... Diria que era l'Urpí, i després va haver-hi una altra cerimònia al Verdi, on es van reunir quantitat de futbolistes, d'exfutbolistes, en actiu, ja no en actiu, que van voler estar amb ell al seu costat, i que sempre, doncs, després, la vessant més humana, que els periodistes també han pogut conèixer, no? Del Joan atent, sempre disposat a donar-te un cop de mà, i a parlar de futbol, perquè al final, quan parlaves amb ell, és que no hi havia més remei, que per molt que li preguntessis per com estava de salut, per com estava la seva mare, en aquest cas, la família, al final és que era inevitable acabar parlant de futbol.
Aquest homenatge, per ser el 2012, on es commemorava també el 50è aniversari, el mig segle de vinculació amb l'entitat, per tant, això, 6 dècades, en total, vinculat al Mercantil. Ho repassàvem també al web de Ràdio Sabadell. Va jugar una temporada amb el Lepanto, però ja es va unir al Mercantil com a jugador. Amb 24 anys va passar a ocupar les banquetes del Mercantil. Va estar més de 6... van ser 25 anys ininterrompudament al juvenil. De fet, avui repassàvem una fotografia històrica,
sí.
Camps de terra, primer ascens a divisió d'honor,
en
noms com Queco, com Jordi Bransuela,
és que el camp del Mercantil, l'històric, o com a mínim, no el primer, però sí el que més anys han tingut del carrer Bocaccio, durant molts anys va ser de Sauló, i per tant les imatges més històriques de jugadors que després han estat a primera divisió, però que en etapa ja juvenil, divisió d'honor, és a dir, màxima categoria, aquí havia de venir Barça, Espanyol, Dams i companyia, i passar pel Sauló, per la sorra, per la terra del carrer Bocaccio, i això formava part de la màgia del futbol de llavors, també.
Bé, com ara escoltàvem el Jordi Graner, malauradament aquest homenatge que se li estava previst fer al municipal de Raona Marinals, doncs haurà de ser a títol pòstum, el 20 de febrer. Per tant, una data molt, molt marcada. Allà, de ben segur, hi seran moltíssims, com dèiem, jugadors, exjugadors, entrenadors, exentrenadors, gent vinculada al futbol sabadellenc, que no es perdrà, com diem, aquest homenatge. Però avui també a Ràdio Sabadell, Sergi, hem volgut fer un petit homenatge, com diem, amb alguns dels noms il·lustres que van estar sota la direcció en el seu dia del Joan Mortró.
Sí, futbolistes, com diem, exfutbolistes, ara ja tots ells, algun exentrenador també, per tant, una miqueta de tot, res, una petita pinzellada, perquè evidentment, com deies, si haguéssim de fer una llista, és que seríem tan injustos amb tots que gairebé faria fins i tot vergonyeta aliena, no? Doncs una petita mostra de les moltíssimes generacions de jugadors que han passat en algun moment per les mans del Joan Mortró.
L'escoltem, aquest petit tast amb noms, insistim, il·lustres, que també s'han volgut acomiadar del Joan aquí a Ràdio Sabadell.
Genís García Junyent.
Estem tristos per la pèrdua del Joan, qui va ser com un pare futbolístic pels tres germans i sobretot un molt bon amic de la família. Els seus consells, gairebé sempre encertats, quan el necessitava sempre hi era per donar-te un cop de mà. Crec que tot el futbol català està de dol, i en especial tota la família mercantilista, a qui vull donar tot el meu condol i ànims pel traspàs de l'amic Joan.
Edu Vilchez.
Hoy es un día muy triste. Joan Mortró fue uno de mis héroes de infancia. Bueno, junto con el señor Jimeno y el señor Roque fueron los que me introdujeron en el club, en el Mercantil. Y supe lo que era vivir el club el día a día con ellos, ¿no? También junto con Jaume me llevaban a la Creu Alta cuando era pequeño para ver a los profesionales. Fueron los primeros que me llevaron a ver a los profesionales y me divertía muchísimo por las tardes. Recorrí los campos con él en el mini para que comprendiese que no se podía jugar contra todo el mundo igual y contra rivales, siempre diciéndome lo que le podía hacer a uno y lo que podía hacer a otro, pero bueno, me ayudó muchísimo para cuando mi traslado a Madrid, mi fichaje por el Madrid, y luego sobre todo lo que fue, es un amigo, fue mi amigo. Siempre que tenía un problema, pues iba a verle, y cuando venía de viaje desde Madrid o desde cualquier otro sitio, Logroño, donde estuviese, pues me paraba con él un rato y te ordenaba la cabeza de una forma increíble. Una persona entrañable, querida, y al que vamos a echar mucho de menos.
Moisés Hurtado.
Es un día triste, ¿no? Para los muchos que hemos conocido a Joan Murtró, ¿no? Todo un símbolo del mercantil y del fútbol general. Yo tuve la suerte de coincidir con él, pues no lo tuve como entrenador, estaba de director deportivo y bueno, era una persona de la que aprendías mucho, que te exigía, te daba disciplina, te daba cariño. Y luego, bueno, pues después de salir del mercantil, pues de vez en cuando iba a visitarlo, ahí al bar, y entonces realmente es donde conocí un poco más a Joan. Teníamos conversaciones cuando él llevaba entonces el bar, y bueno, la verdad es que son de esas personas que te dejan huella, ¿no? Por cómo son, por cómo ven un poco la vida en general, pues amante del fútbol, pero sobre todo pues a nivel personal, ¿no? Todo lo que te enseñaba, con la ternura que lo hacía, y bueno, son de esas personas que yo creo que muy poca gente puede decir nada malo de ellas, ¿no? La verdad es que es una pena, ¿no? Sé que pues, en los últimos tiempos pues tuvo algún problema y tal, normal también en estas épocas. Me hubiese encantado pues haber podido estado un poco más con él este último tiempo, pero bueno, también hacía tiempo que estábamos desconectados, y bueno, la noticia de hoy pues me dejó pues eso, sobre todo triste, ¿no? De esa pérdida, de no poder volver a verlo, aunque sea para tomar un café. Y bueno, pues sobre todo pues darle el pésame a toda la familia. Hemos perdido una gran persona.
Òscar García Junyent.
Doncs una notícia molt trista pel futbol sabadellenc i pel mercantil, que vam formar part de la història d'aquest club. El Joan, quan jo era ben petit, que vaig començar a jugar al mercantil, era l'entrenador del juvenil A, diguéssim, l'equip estrella del club, i després ha fet pràcticament de tot en el mercantil, i tothom que hagi passat per allà segur que té un gran record com el que tinc jo.
Roger García Junyent.
Donar el condol a tota la família, als seus pròxims, i què dir-te del Murtró, no? Nosaltres, bueno, tota la família, però parlaré dels sentiments que tinc jo, la percepció que tinc jo. Jo vaig començar allà al mercantil, era molt petit, vaig marxar també de molt petit, però tinc un grandíssim record, sempre amb bones paraules cap a mi, ha seguit tota la meva carrera, i sempre que ens trobem, doncs, molt amable, molt proper, sempre disposat a tot. Bueno, no crec que hi hagi persona que pugui parlar o dir algunes paraules dolentes d'ell. Sempre dedicat al futbol, sempre donant un cop de mà allà on pogués, donar-te consells, i la veritat és que és una pèrdua molt sentida per mi i per la meva família, i bé, no sé, ha donat tota la seva vida al mercantil, al futbol. Bueno, és una persona que si penses en algú en el futbol base en aquella època, doncs Murtró era un autèntic referent.
Bona tarda, són les dues. Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persones estigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a la familia. ¿No?
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les dues.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les dues, al Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca?
Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Hola, sóc la Rutariño, jugadora de waterpolo del Club Natació Sabadell i us recomano que escolteu l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Som-hi, seguim amb el fil del programa. Un minut per arribar al punt de dos quarts. Evidentment, aquest hauria d'haver estat el tema principal avui de l'Hotel Suís, però la mort del Joan Murtró ha eclipsat tota la resta. Però, Sergi, ja que et tinc per aquí a l'estudi encara, ahir el Sabadell va sumar una victòria molt important contra l'Alcoyano per començar la segona volta de la primera ref. 3-0, una victòria contundent pel marcador, però per les sensacions, diferent, molt, molt patida. Recordem que és la segona consecutiva després de guanyar a casa al Linares per 3-1, i vaja, al final reafirma la bona dinàmica de l'equip, 10 punts dels últims 12, 3 gols a casa en els dos últims partits. Ahir, un altre cop, amb 5 minuts brillants a pilota aturada, es va encarrilar la cosa.
Sí, deixem que digui, per acabar-ho de lligar, que el Joan Murtró, molt vinculat, evidentment, ministerialment al Mercantil, soci del Sabadell des de gairebé fa 60 anys, número 13. Avui ho ha anunciat el Sabadell en el moment de fer arribar el seu condol a l'entitat mercantilista. I com el Quico Díaz, si no el fill en majúscules, un dels fills més importants futbolísticament parlant del Joan, també s'han recordat, sempre disposat a col·laborar. L'època que era el responsable del bar, allà s'havien fet barbacoes, trobades de jugadors del Mercantil. O sigui que vingui per aquí aquest lligam. Però bé, centrant-nos ja en el partit, com dius, va costar treure's de sobre a aquest Alcoyano, però la veritat és que en aquests 5 minuts que comentes, gairebé al límit del descans, en dues accions d'estratègia, el Sabadell va explosionar tot el partit. Primer amb el gol de Jacobo, un error defensiu de l'Alcoyano, i el segon, el gol de Teo Quintero, que és un error d'aquells infantils, absolutament, de la defensa del conjunt alcoyà, impròpia d'un equip com ell, però que va encarrilar prou bé el partit pels interessos de l'equip de Pedro Munitis.
Ho veiem a la crònica, que al final semblava que el Sabadell havia pagat l'Alcoyano amb la seva pròpia moneda. El partit de la primera volta, de fet, ja va ser un xut llunyà de Diego Caballo, que toca, diria que va ser Jona Mejía, i allò despista José Juan. I ahir, novament, en aquestes dues faltes laterals, doncs es va encarrilar la cosa. Després, evidentment, va arribar el gol de la tranquil·litat, amb un 2-0 en el minut 90 de Joseba Muguruza.
Tot això, com diem, en un partit que no va ser brillant, però sí que va ser molt efectiu del Sabadell, i en la situació que es troba l'equip ara mateix, la brillantor la deixarem per altres èpoques. Però bé, en tot cas, un partit d'aquests que toca guanyar, i sobretot això, que quan no s'està molt, molt, molt lúcid, que quan no s'està molt, 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 molt encertat, guanyar és, com diu Pedro Munitis, fonamental.
Destacar una vez más que el compromiso total del equipo, la competitividad que hemos tenido, va a haber momentos en los cuales va a haber partidos que estemos más brillantes, otros que no estemos tan bien, como haya podido ser hoy, pero el equipo se coge al campo, compite y bueno, es muy importante que los días que no brilla seas capaz de sacar los partidos adelante.
Doncs molt important, perquè el Sabadell, és cert que contra el Linares va tenir 30 minuts grisos, però després va brillar i va treure el partit endavant. Ahir la brillantor, com dèiem, van ser pinzellades al final de la primera part, amb aquestes dues rematades en accions de pilota aturada, i el gol al final de Joseba Muguruza. Podem sumar-hi també els dos pals de Néstor Querol, però ja està, tota la aportació ofensiva del Sabadell, que al final, a moments a la segona part, va viure a la cova, totalment.
Sí, 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 veient com l'Alcoyano, a base de centrades, com ja passen al Collao, l'equip Alcoyà, l'equip de Vicente Parras, doncs va tenir això tancat al Sabadell, però les coses com són també, més enllà d'aquestes centrades, que poques d'elles van acabar ben rematades, poc perill real contra la porteria d'Emilio Bernat, més enllà d'aquesta angoixa que genera veure que tu no ets capaç de treure la pilota amb una mica de calma i que et dediques simplement a anar traient aigua del vaixell. Però bé, en tot cas, fins aquí la lectura del partit. L'altra lectura també realista encara. L'equip continua en zona de descens. És cert que a dos punts ja de la permanència i amb aquests dos partits encara pendents, el de la setmana que ve contra el Betis Deportivo i el que quedarà encara sense agendar contra l'Albacete...
Bàsicament segueix depenent d'ell mateix, el
sí,
Sabadell.
Sí, i això en una jornada que després la repassarem amb una mica més de deteniment de resultats, Pau, però que va donar moltes sorpreses, perquè és que dels quatre equips que començaven la jornada en zona de descens, només el CUE, només el Betis Deportivo, no va ser capaç de sumar. Va sumar la resta, és a dir, l'UQAM de fet ha sortit de la zona de descens i ha ficat el Cornellà, però va guanyar també el Sevilla Atlético, va puntuar el Costa Brava, va guanyar evidentment el Sabadell, en una jornada fins i tot sorprenent, on el millor de tot plegat serà continuar pas a pas, diu Pedro Munitis, i sense centrar-se ni capficar-se més amb la classificació.
Ya dijimos que para salir de una situación como la nuestra, para salir del descenso necesitas puntuar cada día. El día que no puedas ganar, empatar, pero es muy importante que seamos capaces de sacar nuestros partidos de casa e intentar hacerlo bueno con los partidos de fuera. Y muy importante también para nosotros porque sabemos lo que ha venido sufriendo nuestra gente con el equipo y para nosotros ganar en casa es doblemente alegría porque sabemos lo que disfruta nuestra gente cuando ganamos en casa.
Doncs gaudeix l'afició del Sabadell, evidentment orfa també de bons resultats a la Nova Creu Alta en el 2021, i de moment 2022, dos partits a casa, dues victòries, i a més, important perquè ahir es va deixar la porteria a zero, que en Munitis, insisteixo, només havia passat a Castàlia contra el Castellón i ja està.
No, ja Costa Brava. Ah, no, clar,
Costa Brava
sí,
va ser
sí, sí. Un, sí. Doncs sí, correcte, des de Castàlia. Bé, també és veritat que precedents n'hi ha pocs. Tot el que diguem de moment encara amb Pedro Munitis a la banqueta, evidentment queda
sí,
molt
sí,
agafadet
sí,
amb pinces, perquè sembla que fa molt.
Però, sí.
I evidentment, temporalment són molts dies, però efectius són molt pocs dies. Però sí, és una de les estadístiques de la jornada, aquest fet de deixar la porteria a zero. I a més, sobretot, amb la importància que això té per acabar de reivindicar aquesta progressió, aquesta millora que està patint el centre d'esport Sabadell i que s'està veient també amb el punt de continuïtat, aquest 10 de 12 que comentaves tu abans i també amb la seguretat al darrere.
Hemos mantenido la portería a cero, que para nosotros es importante. Supone una continuidad en un comportamiento y para nosotros eso es fundamental, el compromiso total desde del primero al último, no solo de los que entran, sino de los que les toca estar fuera, no solo de los que los han tocado jugar hoy, sino de los que han jugado el día anterior y de los que les va a tocar jugar en el futuro, sin ninguna duda. Y bueno, esas son, yo creo que, unas señas de identidad importante, como dijimos el primer día, sobre lo que tenemos que construir todo lo demás.
I anem amb els noms propis, no només el d'Emilio Bernat, que va deixar, com diem, la porteria a zero. Ahir tornava Sergio Aguza, Altimira va ser el gran damnificat, podríem dir, a l'11. L'altre damnificat, Guillem Molina, en detriment de... Vaja, el debut com a titular somiat. Teo Quintero, primera titularitat, gol i victòria.
Sí, primera titularitat en Lliga, evidentment. Hem de recordar que si no...
Correcte, sí, en Lliga.
Després
Lliga,
ens enfadarà,
sí.
Està el partit de Sanlúcar contra el Sanlúcar a Copa,
la
que
Copa
va passar
ara...
molt per així, però sí.
Ara que ens escolta, aquell partit...
Havia jugat només uns minutets al camp del Cornellà, gairebé d'allò, per perdre temps més que per una altra cosa, aquell canvi d'última hora que se sol fer per apuntalar una mica més el resultat. Però ahir sí, aquesta titularitat, a més amb gol... Gol important, perquè va ser just abans del descans, el 2-0. I Pedro Munitis parlant del rol del present immediat, però també d'aquest futur immediat del jove central d'origen veneçolà.
Teo, para nosotros es un jugador importante, jugó en Sanlúcar, un campo muy, muy complicado, y estuvo a un nivel altísimo. Por circunstancias no ha podido estar a disposición nuestra antes, pero bueno, para nosotros no es ninguna sorpresa el nivel que ha dado Teo hoy.
Algú ja treia pit i es venia amunt i aquestes coses i deia que potser el Sabadell ja no necessitaria centrar l'esquerra en el mercat d'hivern. Una cosa no treu l'altra. Aquí, de fet, a Ràdio Sabadell, recordo el Tribuna Preferent, l'Adri, tu mateix, Sergi, ja havíeu avisat que la idea és que tingués protagonisme Teo Quintero en aquesta segona volta.
Sí, 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 i que hi confia, i molt, Pedro Munitis. I bé, de les paraules als fets, perquè algú pot pensar és fàcil dir-ho i després no fer-ho, però ahir va fer seure Guillem Molina, que estava sent el recanvi natural, anem a dir-ho així, o habitual des de la lesió de César Morgado, i en canvi ahir sí que tira més, ara sí, valgui l'expressió correcta, per un esquerra natural, com és el cas de Teo Quintero. Va passar per sala de premsa també el jove jugador barceloní, insistim, d'origen veneçolà per part de família, i en aquest cas, parlant de l'alegria, no la podia amagar en el seu gran dia des de que va fitxar pel Centre d'Esports Sabadell aquest passat estiu.
Per mi ha sigut el dia ideal. O sigui, portava molt de temps treballant perquè arribés aquest moment, perquè em donessin l'oportunitat de ser titular i de demostrar el que valc, i bueno, jo crec que millor impossible, o sigui, per la victòria, pel gol, per tot.
Sis minuts i arribarem al punt de tres quarts de dues. El tema, Sergi, és que estem a dijous i, per tant, no hi ha massa temps per celebrar victòries i alegries i tres punts. Tot just ha començat aquest carrusel, aquesta tempesta de partits que el Sabadell ha d'afrontar en els pròxims dies. Un total de 4 en 12 dies, un partit cada 3 dies, com aquell qui diu. I que vaja, el Centre d'Esports Sabadell, avui mateix, recuperació, però ja pensant en, vaja, tenir les cames fresques per visitar la línia de la Concepción aquest diumenge a les 12.
Sí, per visitar la Balompèdica Linense, una realitat que ara mateix ve com ve, aquest desplaçament a la línia, en un equip, el de la línia, que no està passant el seu millor moment, com a mínim en quant a resultats de tota la brillantor que ha tingut al llarg d'aquesta primera volta, doncs ara mateix seria un dels moments més complicats pel conjunt que entrena Romerito.
Un context similar al d'Alcoyano, podríem
dir. Sí, podríem agafar...
Una mica millor la classificació.
Sí, evidentment, en aquest cas estan a tocar dos punts només de la zona d'eliminatòries d'ascens, però sí que ha perdut pistonada perquè havia arribat a estar en posició assentats dintre de les places de privilegi. En tot cas, més enllà de la dificultat que suposarà preparar tots aquests partits en tan poc marge de maniobra, diu Pedro Munitis, sempre mirant allò del got mig ple, mirant a la part optimista i positiva de tot plegat, diu que sempre va bé. Això de tenir continuïtat, la que ha faltat fins ara, com a mínim ara, la podrà tenir l'equip sense tampoc, això sí, gaire temps per pensar-ho.
Nosotros en la situación que estamos necesitamos esa continuidad que bueno... Iba a decir por desgracia, yo creo que en algunos momentos nos ha venido muy bien, pero ahora mismo lo que necesitamos es bueno, y nos vamos a hartar, o sea que ahora mismo todo este tiempo que hemos estado sin competir nos viene otra complicación, el gestionar en tan poco tiempo tantos partidos, ¿no? Pero sí que necesitamos esa continuidad de que el equipo se vaya viendo, de que vayamos acertando, equivocándonos, puliendo, porque al final la competición es... És per a nosaltres molt, molt, molt important.
I una competició que el Sabadell no ha pogut tastar en 18 dies. Per tant, ara li tocarà allò, posar-se la granota de treball i, com dèiem, disputar aquests 3 partits, en aquest carrusel de partits, en qüestió d'això, 10 dies. Insistim, diumenge a les 12 contra la Balona, entre setmana dimecres a 7:45 contra el Betis Deportivo i diumenge de la setmana següent hi haurà 2 partits seguits, de fet el Temple contra l'Atlètic Balears a les 12 també de diumenge, insistim.
Sí, aquest és el calendari a curt termini que queda, com diem, primer aquest desplaçament a terres andaluses aquest cap de setmana, després el Betis Deportivo, Pedro Munitis tirant d'allò del poc a poc, pas a pas, això sí, partint de la base que hi ha aquest poc marge de maniobra a l'hora de preparar un partit i un altre.
Tenemos ahora en 4 días un partido en la línea muy complicado y luego nos viene el Betis B el miércoles prácticamente con 2 días con un viaje de por medio pero bueno, iremos gestionando partido a partido como hacemos hasta ahora y Y como hemos dicho desde el primer día que llegamos, tenemos plena confianza en cada miembro de esta plantilla y seguro que al que le toque en cada momento, bueno, va a competir como se está compitiendo.
Doncs competint al centre d'Esport Sabadell els últims partits, per cert, la dada que ens passa ara per via interna l'Adri, acostumats a que la porteria del Gol Nord fos la porteria dels gols, la porteria, per dir-ho així, també dels caps d'all dels últims partits, doncs 6 dels últims 8 gols a la grada Lino. El gol sud, de fet, ha fet una piulada al futbol base del centre d'Esport Sabadell, que si t'agrada celebrar els gols de ben a prop, doncs això, a la grada Lino. Tot això, Sergi, ho dèiem abans, amb una vintena jornada que ens ha deixat uns resultats força rocambolescs i amb cocos del grup, amb els primers classificats, caient contra rivals de la zona baixa. De fet, ho dèiem ahir durant la transmic, al final, un dels grans beneficiats d'aquesta vintena jornada és l'Andorra, que es fica de ple en la lluita pel liderat d'aquest grup 2.
Sí, va haver-hi força sorpreses, no? Va perdre l'Atleti Balears al camp del Linares, un resultat, per cert, que no va interessar gens als interessos del Sabadell. També va guanyar l'UCAM, un partit que tenia, en aquest cas, contra la Balompédica Linense, proper rival del Sabadell. Era un duel també entre equips de la zona noble, per dir-ho així, i equips de la zona baixa, però segurament de les més sorprenents la victòria del Sevilla Atlético en aquest duel de filials contra el Villarreal. Bé, per repassar-ho molt ràpid, com dius, el Nàstic va perdre, o l'Andorra va guanyar 0-3 a Tarragona.
De moment sense novetats, no?
De moment sense novetats. Jo crec que el cap de setmana, tan a prop, jugarà a favor de Raúl Agné. Però el seu cap està allò ja penjat d'un fil, evidentment, esportivament parlant. El Algeciras 3, Cornellà 2, a punt, va estar el Cornellà de cap girar un 3-0 molt ràpid, amb els gols de Roni inicials que van encarrilar i força el partit pel conjunt andalús. UCAM 1, Linense 0, Linares 2, Atlètic Balears 0, San Fernando 1, Betis 0, Sanluqueño 0, Atlético Sanluqueño 0, Castellón 1, i aquest que dèiem, Sevilla Atlético 2, Villarreal B 1, tot venia d'un Costa Brava 2, Barça B 2, i evidentment tot venia també, Pau, d'aquest partit ajornat. Sempre en tenim un de moment per jornada. Aquest cop li ha tocat aquest Real Madrid-Castilla-Albacete per culpa dels casos de Covid que continua arrossegant el conjunt manxec.
Per rematar-ho, com queda l'agenda de la setmana, avui que és un dijous amb una mica de regust de dilluns?
Doncs avui ha estat un dijous amb regust de dilluns, com dius, avui l'equip ja ha treballat, demà també, dissabte entrenament i viatge via Sevilla en avió, evidentment, cap al camp de Gibraltar, cap a la línia de la Concepción per afrontar aquest partit i sobretot pensant en aquesta cita de diumenge, evidentment, al municipal de la línia, 12 del migdia, com comentaves, i des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell, per cert, al voltant d'aquest partit, avui hem conegut també, com a dijous, que és la designació arbitral, l'ha escollit un madrileny, Manuel Ángel Pérez Hernández, pels que tinguin més memòria, un precedent ja aquesta mateixa temporada, a la jornada inaugural, i un empatet a 0, que va saber a molt poca cosa, davant el Sevilla Atlético, com diem, a la primera jornada del campionat de Lliga.
L'escollit pensava que anaves a fer referència a aquesta rescissió de contracte de Juan Hernández amb l'Alcorcón.
No, home, això ja ho vam comentar ahir,
el tema de l'escollit
i de l'Alcorcón, però que ha estat tallat, allò, en el món del bàsquet diríem que ha estat tallat per el conjunt madrileny, que recordem, és molt cué, només 12 punts porta el conjunt alfarero.
Demà entrarem a fons, i per rematar-ho del tot, una balona, insisteixo, demà les estadístiques i entrem en profunditat, però una balona que hem d'anar ja alerta perquè, tot i aquesta mala dinàmica, és un dels millors locals, també
allà només ha guanyat, de fet, l'Algeciras en el derbi de proximitat entre les dues poblacions del camp de Gibraltar.
A més va guanyar bé
0-4.
Aquell partit.
0-4, sí, victòria contundent en aquest duel de màxima rivalitat i victòria de l'ara líder del Villarreal B, també 1-2. La resta ha sumat 22 punts a casa, ja els voldríem.
Més que el Sabadell en el global.
Quin seria l'escenari si el Sabadell hagués aconseguit la meitat d'aquests 22, 11 només ja signaria com a local aquest any a l'Estadi de la Nova Creu Alta, encara que ara ha millorat bastant els guarismes gràcies a aquestes dues victòries consecutives de l'equip a casa.
Res més, no?
No ens deixem res, de moment. Demà més feina.
Doncs demà més feina i diumenge ens escoltem des de la línia.
Demà roda de premsa de Pedro Molití, si no passa res estrany.
Que no vagi ningú despistat. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu. Just watch me dance.
Fem un apunt més de futbol perquè el Sabadell-Alcoyano no va ser l'únic partit que es va jugar ahir al vespre. A segona catalana, el Tibidabo es posava al dia al camp del Cué, al Sallent, però tot i aquesta circumstància, els de Torre Romeu van caure per 4-3, acumulant ja la setena jornada consecutiva sense guanyar. El conjunt dirigit per Toni Sallés es va deixar remuntar un 1-3 favorable a la segona part en qüestió de 17 minuts, del 57 al 74, i segueixen novens al grup 4, però ara a un sol punt del descens. Avui serà el torn del Can Rull, el sisè classificat, que torna a recuperar entre setmana el segon dels partits ajornats, rebent a les 9 de la nit a la zona esportiva municipal de Can Rull, el Ripollet. En cas de victòria, els de José García Numoski se situarien cinquens a només un punt del Castellà. Queden 12 minuts per arribar al punt de les dues. Fem una aturada per la publicitat i a la tornada parlem d'handbol amb el Sergi Parc, parlem de rugbi i de waterpolo. Just watch me.
La Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell presenten Parlem d'Òpera, cada dijous a les 8 del vespre.
Nosaltres, aquí al peu del canó, en Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell.
Parlem d'Òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hola, sóc l'Arnau Vidal, president del Sabadell Rugby Club, i cada migdia escolto Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Tram final d'aquest Hotel Suís, ara que parlàvem de partits que s'han de recuperar, que es van ajornar en el seu dia. Aquest vespre tenim força activitat a la ciutat pel que fa precisament als que s'han de recuperar. El plat fort, probablement, el tindrem al carrer Bocaccio amb el duel de primera nacional d'handbol masculina entre l'Oar Gràcia i el Sant Cugat. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Pau Vitori, com estem?
És l'enfrontament amb el qual els graciencs tanquen la primera volta i és un autèntic partidàs que està, vaja, entre dos equips lluitant per entrar a fases i també somiant amb la segona plaça.
Sí, mira, per simplificar-ho, l'Oar Gràcia és el tercer classificat i el Sant Cugat el quart. Per tant, és un autèntic partidàs. Entrem a detall a la classificació, si et sembla, Pau. El líder és la Roca, que està ben disparat amb 28 punts i té molt encaminat a acabar al final entre els dos primers de la Lliga i estan en aquestes fases d'ascens. Per tant, la batalla està oberta per la segona posició. Ara mateix l'ocupa el filial del Granollers amb 22 punts, un equip, per cert, el filial granollerí, que està al dia. Per tant, no té partits pendents. Tercer ve l'Oar Gràcia amb 20 punts, però té un partit menys, que és el que recupera avui, i per tant, si guanya, empataria punts amb el Granollers B, i atenció amb aquesta dada, que el partit de la primera volta entre l'Oar i el filial del Granollers va acabar amb victòria de 5 pels vertiblancs. Per tant, un cop es jugui el partit de la segona volta i sapiguem com està el baràs particular, és molt probable que els de Cesc Borrell se l'acabin embutxacant. I per darrere de l'Oar, doncs venen un grapat d'equips que estan molt a prop, està, com dèiem, la lluita molt oberta, però qui ve en millor posició és el propi Sant Cugat, que és quart, un lloc i un punt per darrere de l'Oar Gràcia amb 19, però els santcugatens tenen dos partits pendents, per tant, estan en disposició i depenen de si mateixos per enfilar-se fins als 23 i ser segons en solitari. Per tant, com diem, molt en joc en aquest partit per l'Oar Gràcia per aspirar a aquesta segona posició i de retruc frenar a un rival directe. Escoltem a Guillem Correro, pivot de l'equip, que ell prefereix treure una mica de ferro en l'assumpte.
Sí que és veritat que és un partit que, mirant la classificació, té una rellevància important, però al final ens prenem tots els partits com a importants i no tampoc volem donar-li masses expectacions prèvies abans d'un partit, perquè al final els dos punts són sempre importants, juguis contra qui juguis i anem a tots els partits a guanyar a tope.
Un Correro que ha tornat, Sergi, aquesta temporada a l'Oar Gràcia, però que l'any passat el tenien precisament el rival d'avui, el Sant Cugat.
Sí, un any va durar la seva aventura allà a terres santcugatenques, per tant, serà una cita més o menys especial per ell, però, com diu, al final no tant com quan l'any passat, amb la samarreta del Sant Cugat, li va tocar enfrontar-se a l'Oar Gràcia.
Clar que és veritat que no és el mateix que quan l'any passat vaig tornar a l'Oar, perquè l'Oar és casa meva, però jo el Sant Cugat, a part del club, els jugadors que hi ha, els hi tinc una gran estima perquè em van acollir d'una manera impressionant i jo estic encantat de l'any que vaig passar a Sant Cugat, la veritat. Així que serà un gran retrobament, la veritat.
Un gran retrobament, diu Guillem Correro. Un Guillem Correro que, ja que parlem d'ell, que ha estat als dos equips, que ha vestit les dues samarretes, el Sant Cugat, Pau, està farcit de vells coneguts aquí al carrer Bocaccio. Canviem de registre. Escoltem ara a Quim Baello, l'extrem verd i blanc i un dels pesos pesants d'aquest vestidor graciant, analitzant el rival i parlant d'aquests exjugadors que ara juguen a les files del Sant Cugat.
Són un equip amb molt de talent. S'han reforçat molt bé. Tenen excompanys nostres, el Sancho, el Sergi, l'Aniol, juntament amb altres potencials que tenien ja l'any passat i l'entrenador, que realment fan que juguin molt bé. És un equip molt fort, molt regular, que mirant partits seus de seguida t'adones que està un punt per sobre de la resta. Ara, nosaltres pensem que nosaltres també ho estem i això és el que ha de fer que traiem els dos punts el dijous.
De Jordi Sancho, Sergi La Liga i Aniol Picola, parlava el Quim Baillo. Per tant, retrobament també avui en aquesta gran cita al carrer Bocaccio, Pau, o Oar Gràcia a Sant Cugat, al tancament de la primera volta de la Primera Nacional. A 8:45 del vespre arrencarà el partit.
Peces importants, en els últims anys al carrer Bocaccio, jugadors de talent com per exemple Jordi Sancho, que era un dels màxims golejadors de l'Oar, ara fa no gaire. I parlant d'ex de l'Oar, dos sabadellencs, Aleix Gómez i Ian Terrafeta, que els tenim, ho hem anat explicant, amb la selecció espanyola a l'Europeu d'Hongria i Eslovàquia. Avui poca novetat, simplement que els hispanos estaven pendents i ja coneixen, Sergi, el rival a les semifinals.
Sí, ahir faltava que juguessin els partits de l'altre grup del Main Round. I finalment serà Dinamarca el rival d'Espanya en aquestes semifinals. Els danesos van caure a l'últim sospir contra França, però tot i així s'han classificat com a segons, i aquesta victòria de França, per cert, deixa eliminada automàticament a Islàndia. Per tant, les semifinals, que ara canvia d'escenari, ja no es jugaran
a Bratislava,
sinó que ara passa a Hongria, a Budapest, són Espanya-Dinamarca demà a les 6 de la tarda, i l'altra és França-Suècia a 8:45. El diumenge quedaran ja el partit pel tercer i quart lloc o la final. Veurem on estan els hispanos finalment, Pau, si lluitant per l'or o lluitant pel bronze.
Doncs partidars, perquè Espanya ha guanyat els dos últims europeus i Dinamarca ha guanyat els dos últims mundials. Per tant, aquí duel d'equips que en els últims anys han pujat el calaix més alt del podi. Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I a banda del Can Rull i de l'Oar Gràcia, aquest vespre també hauria de jugar el Sabadell Rugby Club masculí, que, insistim, hauria de recuperar el duel de la segona jornada a la Divisió d'Honor Catalana, que es va ajornar a finals de l'any passat al camp del Químic. Notícia això, gairebé d'última hora, és que hi ha un altre brot a la plantilla arlequinada i estan negociant per poder ajornar aquest partit. De moment, però, tira endavant. I aquesta és la crònica que ens deixa el nostre estudiant en pràctiques, Xavi Colomer.
El sènior masculí es posa al dia aquest vespre davant el Químic, un equip que encara no coneix la derrota. Els arlequinats volen recuperar el camí de la victòria després de la dura però previsible desfeta davant el Vilafranca, imparable líder de la categoria per 83-10. Fran González, tècnic de l'equip, valora aquest partit.
Químics és un equip que juga d'una manera que si nosaltres plantegem bé la defensa i aguantem bé sobretot el tema de la melé, podem fer alguna cosa. Són equips que evidentment tenen més jugadors amb més experiència que nosaltres en aquestes divisions, però que si plantegen un bon partit els costarà guanyar.
Fins al moment, el debut en aquesta tercera màxima categoria està sent notable. Amb dues victòries i només la previsible derrota d'aquest passat cap de setmana, l'objectiu de quedar entre els sis primers i disputar el play-off segueix sent factible. González explica l'evolució que ha viscut l'equip aquesta última temporada.
Fora amateur, implicació de la gent, jo ho dic sempre, jo entreno equips perquè m'ho passo bé, si no m'ho passo bé tampoc, perquè no és, això no és remunerat com per ser res, no? Però La veritat és que la gent cada any ha anat responent, passant a vegades alguna situació una mica més complicadeta. A principi d'aquesta temporada estava la cosa molt justa, però bueno, es van refent, va venint gent nova.
El partit davant el Químic es disputarà a la Teixonera de Barcelona a 8:45 del vespre.
Això pel que fa al masculí, insistim, estarem pendents de les pròximes hores per saber si acaba jugant o no el seu partit. De la seva banda, les Tintoreres visiten l'Alt Empordà aquest cap de setmana després d'una setmana de descans. La fusió entre Badalona, Mataró i Sabadell, segon ara mateix, només per darrere del Catalunya Central, buscarà la quarta victòria, tercera catalana, davant el seu perseguidor més immediat. Núria Rama és jugadora de l'equip.
Bueno, és un partit complicat, són rivals fortes, però bueno, el treball i esforç continu. Sí que estar tan a prop a la classificació doncs és un extra a l'hora de preparar el partit, d'estar motivades i encarar-ho el millor possible.
El partit es disputarà a l'Aeroclub d'Empúria Brava dissabte a 4:00 PM. I acabem fent un apunt de waterpolo perquè l'Astralpool Natació Sabadell masculí no va tenir pietat ahir a la tarda de l'Etxell de Canari en el partit de la 15a jornada de la Divisió d'Honor, celebrat a Can Llong, golejada de l'equip de Quim Colet per 16-2 en un duel on van calcar dos parcials de 8-1 tant a la primera com a la segona part. Amb tres dianes, l'argentí Ramiro Beige va acabar com a màxim realitzador d'aquest duel. Per cert, que al vespre el CNB va superar per 12-7 el Mediterrani a la Nova Escullera i l'Astralpool segueix segon a la Lliga amb dos punts de marge i un partit més respecte al seu rival a les semifinals de l'Eurocup. Dissabte a 6:45, pròxim compromís sobre el paper novament assequible a Rubí i amb la novetat del retorn del bielorrus Costa Averca un cop complerts els 4 partits de sanció. Un minut per arribar a 2:00, marxem. Ara cedim el testimoni als nostres companys d'informatius, avui amb el Pere Gallifa al capdavant. Res més, nosaltres us enviem una abraçada de part del Toni González a les vies de so i del Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, un programa que el podreu trobar a les xarxes socials en els pròxims minuts. Avui insistim enviant aquestes mostres de condol per la mort del president d'honor del Mercantil i alma mater del club, el Joan Murtró. Res més, que vagi molt bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.